Són 4 dies amb Goyo Prados a Ràdio 4.
I a les 12 i 7 minuts arribem a la darrera hora de programa. Atenció amb l'entrevista que tindrem tot seguit amb el psicoterapeuta especialista en hipnosi regressiva, Àlex Enraco. Acaba de publicar el seu llibre Era Jesús? A través d'unes sessions d'hipnosi regressiva, l'Àlex Enraco parla amb una persona que anomena Jack, aquest pseudònim, que no, i no es pot creure ben bé el que està escoltant. És un individu que, tot i que l'està explicant amb aquella regressió, li està parlant de la vida de Jesús de Nazaret. De tot això en parlem en uns instants amb l'Àlex Enraco, que el tenim a Roma i tot seguit connectem. I després, Hora et Labora, amb el jove periodista Arnau García, a caprici de tenir un ofici. Avui no ho sabem, avui sorpresa. Arnau García no ha passat guions, haurem d'esperar fins a 2:15 per saber de quin ofici tractem avui. Això és el que us oferim des d'ara i fins a la 1:00 del migdia. Estic del tot convençut que qualsevol de vosaltres heu sentit de parlar algun cop, ni que sigui una vegada a la vida. I fixeu-vos, una vegada a la vida. Jo dic bé, una vegada a la vida. Perquè parlem de tot això. Ni que sigui una vegada a la vida heu sentit a parlar de la reencarnació. I potser fins i tot ens hem demanat si potser hem viscut en altres èpoques, no? Si hem viscut experiències que fins i tot ens afecten a les nostres vides actuals, tot i que no siguem conscients. El nostre convidat d'avui va exercir durant anys com a executiu a diverses empreses multinacionals, però un descobriment sobre ell mateix el va dur a interessar-se per la hipnosi regressiva i per la utilització d'aquesta tècnica com a teràpia. Això va ser un punt d'inflexió a la seva vida. Ell és l'Àlex Enraco, que acaba de publicar el seu darrer llibre, acaba de sortir a Espanya el seu darrer llibre, amb un títol més que suggerent. Em pregunta, era Jesús? Basat en una experiència de diverses sessions amb una persona que sorprenentment li va explicar unes vivències anteriors que inevitablement recorden a les experiències vitals de Jesús de Nazaret. L'Àlex Enraco està a Roma, el saludem. Àlex, molt bon dia.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Molt bé, content de poder parlar amb tu novament. Com esteu a Roma?
Igualmente. Estamos, yo creo, iguales que a Cataluña, porque hay algunas restricciones. Yo creo que más o menos estamos en el mismo sitio. Pero bien, todo bien. Al final se sigue, ¿no? Lo importante es disfrutar de la vida en el sentido de lo que podemos hacer, entre lo posible, ¿no?
Tampoc tenim más a més opcions, ¿no?
Exacto.
Es lo que tenemos, ¿verdad? Pues
eso es lo que hay, ¿no? Tenemos que aprovechar lo que hay.
Àlex, deixa'm que entrem a parlar del llibre, però deixa'm que et faci una pregunta. En alguna de les teves sessions d'hipnosi regressiva, algú, alguna vegada, et va parlar d'una possible pandèmia que afectés a tota la humanitat? Com ha afectat aquesta pandèmia de la Covid-19?
Mira, Goyo, me hiciste una pregunta muy, muy interesante, porque yo creo que mucho del miedo, te explico, yo creo que mucho del miedo que tenemos a nivel subconsciente, a nivel consciente, evidentemente cada uno está enfrentándose al problema ahora de la pandemia de su propia manera, con sus propios recursos, es normal, ¿no? Todos a nivel consciente estamos enfrentándonos, pero a nivel subconsciente, yo creo, desde mi experiencia, de lo que he visto con las regresiones, yo creo que hay un miedo a nivel subconsciente que nos viene precisamente de vidas anteriores en las que hemos podido sufrir o morir de enfermedades transmisibles, ¿no? De enfermedades de epidemias. Esto era muy común en el pasado, mucho más que ahora, ¿no? Ahora estamos acostumbrados a tener antibióticos, antivirales, la medicina está en un punto, evidentemente, mil veces más avanzado. Pero imagínate, hace 200, 500 años se morían miles y miles y millones de personas en pandemias. Y era muy común, muy normal. Imagínate la peste, muchas enfermedades de este tipo. Yo creo que a nivel como tú, de una vida a otra, y ya lo hablaremos si quieres, de una vida a otra te puedes llevar talentos, habilidades. De la misma manera te llevas miedos, como pasa con las fobias. Imagínate a nivel subconsciente cómo estamos, porque yo creo que la mitad del mundo, si no más, en vidas anteriores probablemente ha tenido esta experiencia. Entonces se vuelve a enfrentar con ello y todos los miedos salen. Y esto incluso peor, ¿no? Yo creo.
Sí. Àlex, la hipnosi regressiva seria, o ens podria donar alguna explicació a aquestes pors, a estos miedos innatos que cada uno de nosotros tenemos. Yo, por ejemplo, le tengo pánico, directamente pánico al dentista. Y no sé muy bien por qué, pero es un auténtico pánico. O igual que otras persones le tendran pánico a otras coses. Tindria, amb la hipnosi regressiva tot això, podríem averiguar el per què.
Yo creo que sí, en el sentido que la hipnosis en general, porque de hipnosis hablamos al final, es una herramienta muy, una técnica, una herramienta muy potente para resolver fobias. También hay, evidentemente, la hipnosis clínica, que es otra cosa, que también tiene recursos para enfrentarse a las fobias. Pero para volver a tu pregunta, yo creo que sí, que puede haber razones que vienen desde otras vidas, que nos crean fobias y sí que se resuelven y se resuelven bastante bien. La del dentista que tú me comentas es bastante común, o sea,
Sí.
no es... Y os puedo asegurar,
Sí, sí,
yo
sí.
voy tranquilo, es que no me afecta para no es nada, pero ya es como todo, ¿no? La gente que tiene miedo a la altura, la gente que tiene claustrofobia, evidentemente es un pánico, como tú dices, es algo irracional
Irracional.
y al ser irracional está en el subconsciente. Entonces, todo lo que está en el subconsciente se puede trabajar muy bien con hipnosis en general, que sea clínica o que sea regresiones, entendido como, digamos que las regresiones van en un ámbito más, pásame el término, yo estoy convencido que hemos vivido varias vidas, por lo que he visto, ¿no? Yo hice más que 1.500 regresiones y he visto mucha gente. Y ahora sí que me lo tengo que creer, aunque en el principio, yo en mi primer libro, Nunca es el final, que presentamos juntos hace
Sí.
3 años,
Tres años, exactamente.
evidentemente expliqué que yo era el primer escéptico, pero me tuve que convencer por lo que he visto al final. Y es algo más que va en el metafísico, pero también hay herramientas más materiales que pueden ayudar, para fobias.
Ara en parlarem d'aquest llibre, que vulguis o no, el títol és prou sorprenent i atractiu. Aquest darrer llibre, Era Jesús, està centrat en 8 sessions amb una persona que tu anomenes Jack, és un pseudònim, és un nom figurat, que es va convertir en una experiència molt i molt especial. Jo ara aniré demanant coses, però tampoc vull desvetllar moltes d'aquestes coses, tot i que tu ja parteixes de la base de ser una persona prou escèptica. De fet, et planteges si aquest Jack podria ser una persona pertorbada i que tu no ho haguessis notat. Explica'ns qui és el que tu anomenes Jack i per què et va interessar tant.
Claro, imagínate que, como te he dicho, hice más que 1.500 regresiones en centenares de personas y te puedo decir que pasa muy poco, me ha pasado 3 veces en total, que alguien se vea como un personaje famoso en una vida pasada. Es un tópico, es algo que normalmente se dice, pero no es así. Las mayorías de las vidas pasadas de las personas son vidas normales y corrientes, no son de personajes famosos. Entonces, imagínate tú. Yo me encuentro delante de Jack, esta persona que es un seudónimo, como tú dices, que en una sesión empieza a contarme la vida de Jesucristo. Y yo, claro, flipo, ¿no? Yo pienso, es que estoy delante de una persona con un trastorno mental del pensamiento, o con un mitómano, ¿no? O con algo así, ¿no? O me está tomando el pelo, también me lo pensé, no me asusté incluso, porque algunas veces no puedes imaginarte. Y claro, y esto es lo primero que pensé, porque es natural, es normal, ¿no? Si tú estás acostumbrado a vidas normales y corrientes y te sale alguien y habla de Jesucristo, pues evidentemente piensas que te está tomando el pelo, que no puede ser posible. Pero al final Decidimos continuar con las sesiones porque yo también estaba curioso, ¿no?, de entender lo que estaba pasando, y delante al final me di cuenta que tenía una persona que era una persona, digamos, normal, si se puede utilizar este término que no me gusta nada, pero una persona que no tiene ningún problema en su vida, no, en llevar su vida, no tiene ningún trastorno del pensamiento, no, ningún trastorno, ninguna psicosis, no era un episodio de alucinación o algo de psicótico, era simplemente una visualización, ¿no? Como es una regresión, pero la información que llegaba era la información de la vida de Jesucristo, pero muy, muy diferente de lo que estamos acostumbrados.
És lògic que pensem, Àlex, que les persones que es plantegen una regressió, no, es puguin inventar les seves històries. Tu dius que és molt senzill determinar la diferència entre com actua la imaginació i com actua la memòria. Amb què o com notes que la persona està inventant o que està recordant?
Vale, digamos que 100% no podemos tener evidencia científica porque no es una práctica científica. Pero sí que te puedo decir que hay dos maneras que yo utilizo normalmente para entenderlo. La primera es muy simple y te la puedo decir, es muy fácil. Tiene que ver con la inmediatez de la información. Si la información llega de manera inmediata, natural y coherente, yo creo que estoy enfrente de una memoria. ¿Por qué? Porque es mucho más difícil inventar una historia desde cero en lugar de recordarla. La memoria es mucho más rápida. La imaginación lleva más tiempo, ¿no? Si yo te pregunto, invéntate una vida pasada, tardarás mucho más de lo que tarda la gente en una sesión de hipnosis en recordarlo. Entonces es mucho más parecido a un recuerdo. Además, te puedo decir que utilizando una herramienta simple como un electroencefalógrafo, un EEG, se puede también determinar cuáles son las áreas cerebrales involucradas en este proceso. Y es curioso porque muchas veces hay áreas de la parte temporal que se activan, que son las mismas áreas de la memoria, o sea, de los recuerdos, que no tienen que ver con las áreas frontales, que son más involucradas con la imaginación. Estoy generalizando, evidentemente, ¿no? Porque las áreas cerebrales son muy complejas. Pero sí que también hay herramientas, digamos, pseudocientíficas, porque no son 100%, no lo podemos determinar. Nadie nos va a decir 100% que sí que vivimos otras vidas. Pero hay mucha información y esta información es coherente. Esto es lo que me sorprende. Yo me considero una persona empírica. ¿Por qué? Porque a través de la repetición y la observación de lo que pasa, tú sí que puedes hacerte una idea, ¿no? Es más fácil. Entonces, imagínate una persona que empieza, era Jesús, yo le he puesto los interrogantes, evidentemente, porque la historia no es coherente.
Clar, de fet, hi ha alguns moments, Àlex, que destaques en el llibre que hi ha moltes narracions que no coincideixen amb la història oficial ni tan sols amb els evangelis. I que aquesta persona, aquest Jesús o Joshua, que té una visió molt lliure de la sexualitat basada en la llibertat sexual i moltes altres coses que així d'entrada no coincideixen.
Sí, exactamente. Esto es lo que me llevó a mí la curiosidad, ¿no? Que él cuenta en el libro, él cuenta, ha contado, yo lo cuento en el libro, una historia, como que es una historia de suspense. Pasan cosas que realmente te enganchan. ¿Y cómo me engancharon a mí? Mi propósito en el escribir el libro era simplemente hacer que los lectores pudieran vivir lo que yo he vivido al estar enfrente de una experiencia tan increíble, porque la palabra es increíble, ¿no? Y él empieza a hablar de cosas que no coinciden. Él empieza a hablar de su padre, su padre biológico, que no es José, habla de su madre, habla de una hermana mayor, habla de un gemelo, de un hermano gemelo, habla de Judá, que dice que no pasó como nos los han contado, ¿no? Y también hay personajes que no existen en los evangelios. Hay un monje, hay una pirámide, hay unos ritos casi mágicos. Es una historia muy, muy peculiar, por eso he decidido contarla, ¿no? Porque si no hubiera sido muy banal, muy común, incluso aburrida, porque cada uno de nosotros puede leer los evangelios y toda la historia. O sea, yo no soy historiador y yo no soy un teólogo. Entonces, este libro, el material, las grabaciones que tenía de las sesiones, las he tenido en mi escritorio durante casi 3 años antes de decidir de tener el coraje, porque te hablo de coraje, te lo juro, de escribir un libro así, porque era muy complicado. Yo digo, ¿quién soy yo para hacerlo? Pero la historia es tan curiosa, tan interesante, que al final dije, este material no se puede quedar aquí, la gente tiene que leérsela, tiene que disfrutarla, porque es muy divertido además. O sea, divertido en el sentido, evidentemente, de curioso.
Sí. En algun moment vas arribar a sentir por, miedo en alguna sesión?
Sí, lo describo en el libro. Lo describo en el libro porque además de tener un tono, realmente el tono de voz de las personas a veces puede cambiar, ¿no? Y te das cuenta, ¿no? Y te da miedo incluso porque él respiraba de una manera tan profunda, tan sobrenatural realmente, que me dio miedo la primera sesión. Incluso en otra pasó algo muy curioso a nivel natural, que no lo voy a decir para no arruinar la suspense del libro, ¿no? Pero sí, te puedo decir que sí, que tuve miedo en un par de ocasiones. Y yo tengo experiencia, entonces yo soy normalmente el que lleva la situación, ¿no? El que no suelo tener miedo, ¿no? Pero en este caso
Ja.
sí, entonces.
De fet, parles en el llibre, Àlex, que parles d'algunes experiències de regressió teves, com per exemple una que vas tenir en el mur de les Lamentacions a Jerusalem, molt abans d'escriure aquest llibre.
Sí, esto es un episodio. No estoy acostumbrado a describir demasiado mis experiencias, porque yo creo que sea mucho más creíble, mucho más interesante contar las experiencias de otras personas. Pero sí que es verdad que en este caso tuve que contarlo, porque me sorprendió tanto, porque él mencionó durante una sesión algo que me hizo pensar a una regresión espontánea que yo mismo tuve, como tú dices, en el Muro de las Lamentaciones. Y entonces había una conexión que en el libro se explica, que tiene esa suspense, ¿no? Que te deja así como me dejó a mí. Y la tuve que contar, entonces tuve que contar esta experiencia. Es una experiencia muy peculiar. Yo incluso me ofendí, como explico en el libro, porque pensaba en ese momento de tener enfrente a una persona con un problema o que me estaba tomando el pelo. Entonces me sentí incluso ofendido además de tener miedo porque era una historia tan increíble. Es una historia que realmente es moderna además. Esto es lo que me gusta. Por eso decidí escribir el libro, porque este Jesús es muy diferente. Por eso le puse el interrogante. ¿Era Jesús? En el título del libro tiene interrogantes. Porque es diferente. Es una persona, como tú dices, que es muy cercano de los millennials. Es una persona que es muy en línea con Papa Francisco
Amant de la
en el ser
meditació,
revolucionario.
amant del medi ambient, amant dels animals, lluitador contra l'egoisme i l'afany consumista, són valors que estan molt presents en ple segle XXI.
Sí, y esto yo creo que es lo más importante, porque quien se va a leer el libro lo puede interiorizar, lo puede vivir en su propia piel, ¿no? Mis libros son muy fáciles de leer, ¿no? Tú lo sabes y creo que mis lectores lo sepan ya. Y este no es diferente en ese sentido. Es una historia contada en forma de novela, pero es una historia 100% real. Y entonces esto lo hace interesante, yo creo. Por eso decidí escribirlo, porque si no, no me metería en escribir algo que después los lectores, a que a los lectores no le pudiera gustar, evidentemente. Este es mi.
Quan s'obre el llibre, trobes primer una cita de Jung, de Carl Jung, i tot seguit després l'índex, que crida molt l'atenció. No són els 10 manaments de la llei de Déu, però bona part d'ells sí. Has decidido que cada capítulo tenga el título de uno de los mandamientos de la ley, ¿no? De la ley de Dios, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas, no pronunciarás el nombre de Dios en vano, honrarás a tu padre y a tu madre, no cometerás actos impuros, no matarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, no robarás y no darás falso testimonio. Falta alguno, pero vaya, santificarás las fiestas, por ejemplo, ¿no? La codicia hacia los bienes ajenos. Bueno, ¿por qué decidiste que el índice tenía que llevar los mandamientos de la ley de Dios?
Mira, no fue una decisión, Goyo, fue que salió así porque en los capítulos, en las sesiones, son 8 capítulos porque son 8 sesiones. Además hay otros personajes también, ¿eh? No solo Jack, pero hay 2 más. Entonces no es solo la historia de este hombre, pero hay más historias en el libro. Pero en cada sesión realmente se enfrentaba a un tema concreto. Ese tema de alguna manera estaba relacionado con los mandamientos. Y salió casi natural, ¿no? Tenía que ver con el tema bíblico, con Jesús, y no fue una decisión.
Àlex, ¿creus que Jesús de Nazaret va existir realment?
Mira, yo creo que sí, en el sentido que te doy mi opinión personal. Aquí
sí,
ya estamos en, evidentemente, no en lo que dice Jack, pero mi propia opinión personal. Yo creo que Jesús de Nazaret fue un hombre revolucionario, fue un hombre que realmente cambió el destino del mundo, y entonces su figura, digamos, humana, para mí es 100% real. No es mi opinión, ¿no? Por lo que he leído, pero cada uno se haga su propia opinión. En el tema de, digamos, de hijo de Dios, yo lo que sí puedo... Yo no soy una persona de religión, este no es un libro de religión. Esto es muy importante decirlo, porque el título era Jesús, la gente piensa justamente que se trata de un libro que habla de religión, pero no que no habla de religión. Entonces, yo no soy una persona religiosa en el sentido real del término, pero creo que cada uno de nosotros puede conectar con algo divino. Y esto es lo que pasó probablemente también a Jack, ¿no? Es la explicación que le puedo dar yo, que hay información alrededor de nosotros, hay cosas que no podemos medir con los 5 sentidos, pero sí que podemos percibir. Yo creo que la divinidad, ¿no? Que Dios sea esto, que esté en todos nosotros. Y en este sentido estoy muy de acuerdo con lo que dice Jesús, digamos.
Ya. ¿Has rebut alguna crítica por utilizar el nombre de Dios en vano?
Bueno...
No sé si en vano.
Sí,
¿no?
Sí. Pero, he recibido alguna, sí, evidentemente, porque es una historia que no es la historia de Jesús, ¿no? Es un libro de religión. Entonces, quien se lo lea... A la gente le está gustando muchísimo. Salió en Italia y en España contemporáneamente hace muy poco. Hace creo que una semana, un par de semanas, y le está gustando mucho porque se lee fácil, porque tiene suspense, porque tiene un final sorpresa, pero a la vez hay gente que sin leerlo está criticando porque piensa que sea un libro que va en contra de la religión, pero tampoco es así, no es verdad. Es un libro en el que es para todos, es un libro realmente, yo te digo, habla de reencarnación, pero es un libro que se puede leer un niño, un libro que se puede leer una persona que cree, un libro que se puede leer una persona que es marxista y le va a gustar, porque es un libro que habla del hombre, el hombre en sentido del ser humano. Y esto es lo que me gustó a mí, por eso es que escribirlo.
Àlex, ¿tots tenim vides passades? Podem recordar, a través d'una sessió d'hipnosi regressiva, podríem recordar una altra vida?
Sí. Mira, la hipnosis es algo muy natural. Entramos y salimos de un estado hipnótico muchas veces al día, de manera espontánea, leyendo un libro, por ejemplo, mirando la tele, conduciendo el coche o la moto, cocinando. O sea, entramos y salimos en un estado natural, y si te guían en ese estado, tú puedes percibir cosas a través del subconsciente, porque la hipnosis consiste en el que la parte consciente de la mente y la parte subconsciente puedan coincidir por unos momentos y trabajar juntas. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros pueda, y sí, yo creo que todo el mundo ha tenido vidas pasadas.
Y la darrera pregunta, Àlex, ¿era Jesús? ¿Jack era Jesús?
Le puse el interrogante porque evidentemente hay muchas explicaciones. Yo te puedo decir la que es mi propia explicación, como explico en el libro, pero también cada uno lo puede interpretar como quiera, porque hay gente que realmente pensará que Jack es la reencarnación de Jesús, que es algo increíble para mí. Hay gente que pensará que se lo haya inventado, hay gente que pensará, le dará explicaciones. Yo te voy a dar la mía. La mía es precisamente que cómo le pasó a Jack hubiera podido pasar a cualquiera de nosotros. O sea, él recibió información. ¿Cómo hace un médium, no? Cuando tú haces una sesión, recibes información. Esta información está. Hay la teoría del campo universal, ¿no? Que lo dice, es una teoría de la física, que toda la información está ahí. Entonces tú puedes acceder a ella. Y cómo le pasó a él, hubiera podido pasar a ti, a mí o a cualquiera de nosotros. O sea, mi propia opinión es que evidentemente Jack no es la reencarnación de Jesucristo. Sería yo loco primero en creérmelo.
Sí,
Y
sí, sí.
entonces no.
La història és fascinant, és un llibre que es llegeix d'una tacada. Està publicat per l'editorial Sirio. Era Jesús, l'escriptor, aquest autor de grans llibres, de bestsellers internacionals, com Nunca és el final o Más allá de l'amor, és l'Àlex Racco, amb qui hem compartit aquests minuts. Àlex, moltíssimes gràcies per haver-nos concedit aquests minuts.
Muchísimas gracias a ti y a todas las personas que nos han escuchado. Siempre es un placer, tú lo sabes que es un placer para mí hablar contigo.
Una abraçada ben forta, Àlex.
Igualmente, a todo el mundo.
Atenció, atenció. A partir d'aquests instants comença una secció d'humor. De broma poma. De tonteries vàries. Quedeu avisats.
Hora et labora. Una secció sobre el caprici de tenir un ofici. Amb Arnal García. Take you home. Oh, baby,
mira, com que sigui. A mi la setmana se m'ha fet curta.
A mi també, a mi també. No, a més...
T'ho juro, eh? De veritat, és que... Saps d'aquelles setmanes que dius... Oh,
sí.
Llargues,
sí,
que no acaben mai...
A mi se m'ha passat volant. No, he tingut ni temps a trobar-te a faltar, i mira que últimament... Hosti, déu-n'hi-do, la setmana se'm
tu
fa
m'estàs
llargues.
Tirant molt la canya per antena, no?
Sí. Sí, la veritat és que sí.
No,
però bueno, però escolta, no passa res, no?
No, què hi ha de passar?
No, a veure...
Home, ets una persona agradable, maca.
Sóc un tiracanyes, realment,
ets
professional.
Ets un tiracanyes, professional.
Sí.
Ets net, que això també m'agrada molt, que siguis net. T'ho dic en sèrio, eh? Perquè hi ha gent que bruteja. I tu neteges.
Però, què vol dir que sóc net?
Ets net,
sí,
ets polit.
I t'agrada l'aspecte net, no?
Sí, m'agrada molt l'aspecte net.
Sí. Tu és veritat que també ets net, eh?
Sí, a mi em diuen l'home net. Arnal,
què tal, Goyo? Com
estàs? Per favor, home, és que això no...
Bon dia,
no,
bon, dia del, bon dia del treballador, per cert.
Hòstia, mira, és veritat, dia del treballador.
Sí,
noi,
sí.
No hem parat de dir-ho. Avui és el treballador.
Sí. Que poder. Llavors, clar, com avui és el dia del treballador, no podem parlar de qualsevol feina.
No, no, avui s'ha de parlar d'una feina important.
Molt important, jo et diria, molt.
Una feina cabdal per la humanitat.
Imprescindible, jo et diria. Imprescindible. És ben bé que sense aquest tipus de persones... El planeta Terra, jo et diria que ni giraria.
Bona
ni
aquesta,
giraria.
Eh? T'ho has currat, xat.
Sí. És que...
ara, mira, ara estic neguitós, vull saber que... de quin ofici hem de parlar.
No, és que és d'una importància, Goyo. És d'una importància.
Bueno. No creus que estàs exagerant una mica? Ara ja li estem donant una mica massa de bola. No,
i a més, tots els que fan aquest ofici són tan guapos i guapes.
Ah, bueno.
I nets. Però sobretot jo quan penso en un, Goyo, quan penso en un... En un home que fa...
Va, digues, sisplau, l'ofici.
Avui parlem, senyores i senyors, de l'ofici dels locutors de ràdio.
Ets punyetero, ets punyetero com tu sol, eh?
Oh, goi, els locutors de ràdio, unes grans persones... Totes genials.
Sí, és veritat, és una cosa...
Els gendres perfectes, persones instruïdes, persones...
Cultes.
Sí.
Cultes.
Curioses, jo et diria.
Sí, crítiques també.
Potser una mica creguts?
Bueno, però és normal. La puntita era de les...
Sí, exacte.
Però jo no.
No, ni jo tampoc. Avui, efectivament, Goyo, és 1 de maig, dia del treballador, i per tant jo diria que avui és festa per aquesta secció, és festa per la secció que es dedica a parlar d'oficis.
Doncs avui és el teu dia nacional.
Avui és el meu dia nacional i, de fet, hauríem de posar una miqueta, doncs, hauríem de posar un himne nacional que, de fet, ja està sonant. Escolteu, escolteu això. I jo em vaig dir, Tate, no? Quin ofici podem fer el dissabte?
El Tate t'ho dius de vegades, no?
Sí, a mi...
I t'ho dius en castellà.
Sí, sí, bueno, m'ho dic en anglès, realment. M'ho dic en anglès. Hey, Tate Modern. Tate. Saps com el museu de Londres?
Sí.
Un gran museu. Quin...
Perquè en català és Tat.
Tat, escolta. Tat, quin ofici podem fer el dissabte 1 de maig que sigui exemplar per tothom? Un tipus de persones que treballin de sol a sol, però que a la vegada siguin uns professionals com a la copa d'un pino, no? Doncs locutor de ràdio. A mi no se m'ha acut cap altre, de fet.
No, jo t'entenc molt bé. Comencem pel principi.
Mm-hmm.
Segons tu, què fa un locutor de ràdio?
El locutor de ràdio...
Compte amb les conyes, que te la guanyaràs, eh?
No, el locutor de ràdio és una persona que locuta a la ràdio. Més fàcil, impossible. És a dir, saps?
De moment anem bé.
I és un artista de l'engany.
Ara ja l'has cagat.
Perquè el locutor de ràdio normalment no se'l veu. No se'l veu, se l'escolta.
Sí.
I hi ha persones que només escoltant-les et penses que són guapíssimes.
Sí, és veritat, perquè físic veu no sempre van de la mà. No és el meu cas.
Mira, jo... No,
aquesta veu
sí.
Es correspon tant amb el meu físic.
Exacte. No? El teu cas és
jo de veritat, és una cosa...
El teu cas és bastant paradigmàtic, però, per exemple, jo recordo el cas de Joan Barril, en Pau Descansi, però que a mi m'encantava.
El que fa de la República.
Sí, pel que fa de la República.
Que bo.
M'agradava molt aquell programa. Ell tenia una veu preciosa. Però quan el vaig veure, home, doncs no sé, em va decebre una mica, no? Em va sorprendre, vaig dir, hosti, no me l'imaginava.
I què? I jo et vaig sorprendre, sí?
Sí, però sí. Per lo positiu, eh?
Lo positiu.
Sí, sí, sí. I després quan em van dir... Fixa't, és que ja va haver un moment, Goyo, que a mi, clar, jo et vaig conèixer així una
mica... M'està agradant molt la secció avui, eh?
Sí, 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 no m'estranya, però...
Em pots ensabonar una mica? És per aquí darrere que no m'arribo?
Ara t'ensabono, perquè a mi quan em van dir que el Goyo Prados tenia tants anys, dèiem X anys, perquè a les dones de Catalunya, les catalanes, no els hi convé saber-ho, perquè si no,
no.
Haurem de portar BCNeta, tot el servei de BCNeta. Per...
Sí.
Aquí jo ja vaig passar de la sorpresa a l'enamorament.
Ai, tonto.
No.
Estàs avui... demanaràs quartos o...
M'agraden maduritos, saps? El cas és que treballar amb locutors de ràdio...
Que no va la llet.
El cas és que treballar amb locutors de ràdio està bé perquè tenen tots veus precioses i modulades. Si tanques els ulls, pots arribar a pensar que estàs en el cel... I però quan els obres és evident que estàs a l'infern perquè vaia colla de friquis, eh? Jo he treballat en moltes redaccions i penso, mare meva, quins fricazos.
Sí, 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 sí. Però tu t'has d'incloure ja en aquest grup, que ho sàpigues.
Sí, 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 però ser locutor de ràdio dona caché. I saps per què?
Home, suposo que sí, no?
Doncs...
Perquè té aquell punt, no? Que sí. Escolta molta gent.
Exacte. I té aquell punt romàntic que per dedicar-se a un mitjà que fa anys que diuen que mor, excepte RAC1, que es desafia les lleis de la gravetat i cada dia l'escolten més persones, eh? No sé,
sí.
És igual que a Catalunya només hi hagi 7,
sí.
7 milions i mig de persones, que a l'EGM n'han sortit 300 milions de catalans.
Sí.
Aquest no, EGM, 3.000 milions de persones. Dic, home, Jordi, tranquil, no, tio? No sé, el cas, no? Vull dir que potser s'haurien de
pensar. Això dels EGMs, tu
sí,
també
sí.
Dic una cosa.
300 milions de gràcies, ho hem tornat a fer. Sí, el Dia Mundial de la Ràdio, si el Dia Mundial de la Ràdio és el 13 de febrer, el Dia Mundial per apagar la ràdio són els quan surten els EGM.
Sí, sempre es diu que tothom guanya, no?
Sí, tothom guanya.
És increïble.
Guanya. Sí, sí, és com la Loto, com la Loto Catalunya.
Sí, i són
tres cops
l'any.
Tres cops l'any surten, crec. Sí, oi que sí? Surten tres vegades.
A més, és molt fàcil saber quan. Quan TV3 comença a fer publicitat de Catalunya Ràdio.
Sí, no?
I quan veus els autobusos de Barcelona amb RAC o La Vanguardia comencen a sortir els locutors.
Sí, és veritat.
I comencen a sortir els locutors, dius, xup, tate, que estem a punt de l'EGM.
Sí, sí, sí. És el dia on els locutors de ràdio deixen de ser locutors per ser la teva mare si els hi deus un tàper, saps? Que es posen molt pesadetes les mares amb els tàpers.
Home, és que el tàper és sagrat.
No. I ara, de fet, jo et diria que és la nació del tàper. Ara vivim un moment d'or dels locutors de ràdio.
Sí.
Fixa't que hi ha un auge dels podcasts, el que demostra que tothom pot ser locutor de ràdio.
Home, tothom no, però que sí que hi ha molta gent que està fent podcast.
Bueno, més que potser demostrar això, el que demostra que tothom pot parlar-li un micròfon.
Sí, no? I això és una altra cosa.
Perquè si hi ha una cosa que els locutors de ràdio de veritat fan, és fer-li l'amor al micròfon.
Sí.
No, sí, exacte, no? És parlar-li com així, no? I dir, hola, baby. Hola. Vols que et faci l'amor?
Ai.
Yeah, baby, estic aquí preparat. Amb les meves millors braguetes.
I'm ready for you.
Això és molt de locutor de ràdio. I això és una cosa que tu fas molt bé, Goyo, eh? Tu t'encanta fer això.
Ous, m'agrada molt.
S'han donat casos, de fet, ara que parlem d'així, d'aquesta sensualitat, com parlem al micròfon, d'homes i de dones que s'han quedat embarassades per la sensualitat d'estar tu tranquil a casa teva i sentir algú parlant així. Tu imagina't, a mi, per exemple, m'ha passat, no? Estar rentant els plats i sentir la teva veu.
Sí.
I bueno, és que jo vaig a dir-te, no? Jo, ah, vens, hòstia, aquí.
Escolta, dec tenir uns quants fills il·legítims.
Sí, bueno.
Més que el rei emèrit.
Mira, jo et diria, potser, no, alguns fills il·legítims. El meu segur que és il·legítim i és de part teva, segur. I si sona Baudelaire de Serge Gainsbourg, Goyo, això vol dir que és l'espai de l'entrevista. Per representar els selecte gremis de locutors de ràdio, avui parlem...
Que... Mamón.
Avui parlem amb un dels grans locutors de ràdio del país. Ell es diu Goyo Prados i és conegut per tenir la veu més sexy de Catalunya.
O sigui, tota l'entrevista serà una tirada de canya, una ensabonada...
Sí.
M'agrada. Què vols que et digui? Pots continuar, sisplau?
Bon dia, Goyo Prados.
Hola, què tal?
Quin és el teu entrepre preferit? Te recorda que aquesta és la primera pregunta de què va sortir...
Del darrer.
Del de la setmana passada.
Del cuiner.
Quin és el teu entrepre preferit, Goyo Prados?
Ara fliparacs.
A veure.
Tu i tota Catalunya.
A veure.
El meu entrepà preferit, que fa molts anys que no el menjo, és el entrepà de pasta de croqueta, la pasta de croqueta freda de nevera, entre pa i pa.
A veure, explica, de veritat, m'estàs dient?
T'ho juro, sense la pasta de croqueta, oi, parla amb la teva àvia, vull dir, sí. La teva àvia, la Salvadora, fa la croqueta, es queda la croqueta reposant i es queda a la nevera, no? O
sí,
la nevera
sí,
fora,
sí, sí.
O forn, barea.
I això t'ho poses en un pla, o en un pat? O en
entre pa i pa, clar.
Però amb tomàquet, sense tomàquet?
No, sense res.
Hòstia.
A pelo. Aquest és el meu entrepà preferit.
Hòstia. I el pa ja, perdoneu, ja estàvem en problema amb l'última pregunta, però el pa és de coca, és de vidre, és de...
No, home, no ha de ser molt de vidre, perquè si no... No, però... Finet, no?
Motlle?
No, de pa de motlle no m'acostumo a veure les patates, no?
Val. Bueno, jo, en tot cas, et recomano un pa de motlle molt bo, que està al carrer Parlament, al forn de la Lola. Te'l recomano.
Al forn de la Lola.
És molt bo aquest pa.
Al carrer Parlament.
Al carrer Parlament. Estem aquí fent...
I després vam portar una orxata, també.
Exacte, allà a la Sirvent. Molt bé, primera pregunta, Goyo.
És que no sé jo si això...
No, això ho faràs molt bé. Què és el primer que pensa un locutor de ràdio quan es desperta?
El primer que pensa un locutor de ràdio quan es desperta...
Pregunta interessant.
Què m'he perdut durant aquestes hores que he estat dormint? Perquè jo el primer que faig és posar la ràdio.
Sí, no dorms amb ràdio, tu? Tu dorms amb ràdio?
No.
Vale, perquè...
Jo dormo llegint.
Ah, sí o no?
Jo llegeixo. I quan ja comencen els paràgrafs, les frases i tot, ja no tenen cap tipus de sentit, tanco i apago el llum. I aleshores, quan m'aixeco a fer pipí... Més o menys cap a les 6:30, samurai. Més o menys un quart de 7, llavors ja encenc la ràdio.
Va, i llavors, i l'última cosa que pensa un locutor de ràdio quan se'n va a dormir? Quina és? Perquè clar, sí, aquesta és la primera. Quina és l'última?
L'última cosa és... Quines ganes tinc de dormir ràpid per saber què passarà demà quan posi la ràdio.
Ah, sí? Ets com un nen quan se'n va de colònia.
M'encanta escoltar la ràdio.
Déu-n'hi-do, Goyo.
M'encanta. No faig una altra cosa tot el dia, us ho ben juro, que escoltar la ràdio. Sempre vaig amb els auriculars. A mi al barri s'ha pensat que sóc secret.
Perquè vas allà amb els auriculars,
sí,
no?
Sí, perquè sempre vaig... Ho diu, em dius,
i a més amb la teva cara segurament seriosa mentre camines, no? Així com...
Jo ho veia a lo millor.
Exacte.
Però a la plaça hi ha un bisc, de vegades es junten aquests grupets de...
Sí,
de Vives and Badheads.
Sí.
I va haver-hi un que un dia em va dir... Yo pensaba que era secreta, porque siempre te veo con los auriculares. Digo, no, hombre, no.
Soy locutor de ràdio.
Soy locutor de ràdio.
Coño, tranquilo. I l'últim... Ai, perdó. I què és més plaent? Quan comences un programa o quan l'acabes, Goyo? Tu què creus que és, per tu és més plaent?
Més plaent quan l'acabo.
Sí?
Sí.
Que quan el comences.
Quan el començo cada dia i cada vegada, sempre, m'agrada molt començar. Però jo crec que el plaer és a l'acabar, no per dir, oh, per fi acabat, sinó, d'acord, ara anàlisi, no?
Anàlisi, no? Pilota a terra, no?
Pilota a terra. No, què tal ha estat pintat aquest quadre d'avui?
Epa! amb brotxa, eh?
Amb brotxa,
sempre.
Què tal s'ha pintat el quadre d'avui? Home, els podria haver millorat, sempre es milloren els quadres, no? Però al moment s'han de deixar.
I
ara m'estaves donant la roba amb els tontos, eh?
no, vull dir, perquè clar, aquí jo no entro, eh? Jugar amb tu, diguem. O sigui, si tens la teva opinió, jo, fantàstic. Tu edites i presentes el programa Són 4 dies, aquest navillo que estem aquí sobre, no? De totes les seccions que hi ha, quina és la teva preferida i per què l'hora i et labora?
És que ara és aquell moment que dius no, totes les seccions són com si fossin els meus fills, no?
Exacte,
jo me les estimo totes
igual.
Deixa'm-ho
aquí, si vols, deixa'm-ho aquí.
No, et diré el que sí que et puc dir és perquè m'agrada també Hora et Labora.
Per què t'agrada?
Perquè jo et veig a tu molt de futur.
Gràcies, Goyo.
Jo ho he fet tota la vida. Sempre vaig fotent cables. Van despegar.
Ara m'estàs tirant tu la canya, eh?
No.
Ensabona'm aquí, Goyo. Ensabona'm aquí. Mira, aquí tinc un...
Ai, quina piga.
Quins diries que són els 3 requisits imprescindibles del bon locutor de ràdio? Així molt escuet, Goyo. Tu quins creus que són?
Un bon locutor de ràdio no necessàriament ha de tenir una bona veu. Una bona veu. Ha de ser una persona molt informada. Molt informada.
Vale, bona veu, informada, i et queda un tercer?
I un tercer que li apassioni la seva professió.
I no ser mut seria un requisit?
No ser mut estaria bé.
Va, estaria bé, però no és estaria un requisit.
No seria un requisit.
Vale.
Jo et diria que més val que alguns i algunes estessin muts, ja t'ho dic.
Això és veritat. Ara et plantejaré una sèrie de moments que han passat a la història de la ràdio i m'agradaria que com a locutor que ets em descrivissis amb una paraula o dues les següents situacions. Comencem per la primera, que és el nostre president preferit, Mariano Rajoy, ficant la pota en directe per Onda Cero.
Que seria la independència catalana, la nacionalitat espanyola no la perderían los ciudadanos de Cataluña.
No lo sé. ¿Por qué no la perderían? Y la europea tampoco.
Pues porque la ley dice que el ciudadano de origen nacido en España no pierde la nacionalidad, aunque resida en un país extranjero, si manifiesta su voluntad de conservarla.
Pues ¿y la europea?
Ah, exacte. Aquí la tenim. I gol. Llavors,
a veure, tu que em demanaves precisament d'aquest tall? Que
me la descrivissis, o sigui, que em diguessis que et transmet en una paraula o dues, molt escuet.
No, en una paraula o dues. Mira, irresponsabilitat d'entrada. O sigui, president del govern dient això. O sigui, és que a veure. I després el que ha fet tota la punyetera vida el senyor Rajoy, que és deixar que passi el temps, deixar que les coses morin.
Sí, anar ajornant,
Deixar que les coses morin, al final la solució. Conec gent que ho fa, això.
Sí, saps? Sí. No, és una habilitat.
Ei, deixes, al final tot, saps?
És una habilitat. Anem al següent moment de la ràdio espanyola, l'emissió en rigorós directe del cop d'estat del 23F per Ràdio Nacional d'Espanya.
¡Quieto todo el mundo!
Cridava molt aquest senyor, eh? Potser massa i tot. Bueno, al suelo, i ara pa, i comencen a... Bueno. Baixeu la ràdio, és el moment de baixar la ràdio. Què em dius d'aquest moment? És història de la ràdio, eh? Tu de fet, estaves viu, segur.
És que si estava viu, estava a classe.
Ah, sí, estàs a classe.
Estava a classe.
A classe de periodisme.
No. Ah. No sé què estaria fent jo en aquella època.
Una classe de...
Bup, jo no sé. D'on estava el Bup. I va entrar, era un institut, mira, curiosament, a la Pedrera estudiava. Un institut, la Pedrera, a Casa Milata.
Sí, allà. Sí.
Un institut que es deia ICEG. Treballava els matins i estudiava per la tarda. I a la tarda va entrar el director i ens va dir, escolta, aneu cap a casa.
Què ha passat això?
Ha passat alguna cosa i aneu cap a casa. I com tampoc no sabíem ben bé què és el que passava, nosaltres vam passar tot i ens vam anar per allà a juerga. La bronca que ens va acabar d'arribar a casa. I tu em demanaves
que em diguis, què et transmeten, una o dues paraules?
Una o dues paraules.
Història de la ràdio, eh?
És història d'Espanya. Què em transmet? Molta ràbia, molta pena i molta covardia. Molta covardia perquè som tan valents, som tan atrevits, però no tenen... I ho diré així, no tenen collons de dir la veritat.
Com diria aquell, no? A ver si tienen collón de decírmelo a la cara.
A ver si tienen collón Oh, el d'Extremadura, no, que parla molt bé el Puyong.
Passem a un, ara passem ja a una cosa més alegre i més feliç, sí. Perquè ara et porto un tall que també és història de ràdio, que és l'expresident del Barça, Josep Lluís Núñez, es fa passar pel seu porter quan el truquen a Catalunya Ràdio.
Vale.
Per qui demanava?
Bueno, jo volia parlar amb el senyor Josep Lluís.
Ah, no, no hi són, eh?
No hi són?
No. Ah. Fa dies que no hi són, eh?
Fa dies que no hi són. Ah, i que no sap on paren.
Vale, no.
I vostè qui és? No, i vostè on passarà el Reis?
Jo?
Sí, com a porter.
A la porteria.
A la porteria?
Sí.
Vaja, molt bé. Sí. Vostè és el que feia els fitxatges, llavors, del senyor Núñez?
Sí.
Brutal.
I vostè qui és? Dic, jo el porter.
Jo el porter. Però a veure, senyor Josep Lluís Núñez, si tothom imitem els imitadors de vostè, al final el que feia ahir era, volia canviar la veu i s'imitava amb ell mateix, a un imitador d'ell mateix. Sóc el porter. Semblava Nuñito de la Calzada, Alfons Arús, fent de Nuñito de la Calzada. Mare meva.
Què transmet? Què transmet en una o dues paraules?
Et dic una cosa, em transmet un carinyo especial cap a aquest home. Una pena, una mena de pena.
Sí, és un carinyo. El següent moment és quan el Barça es classifica a la final de la Champions League gràcies a un golaç a l'últim minut d'Andrés Iniesta.
Messi per Iniesta, el xut Iniesta, gol! Gol! Pot ser que estigui veient un
Raku, Joan Maria Pou.
Home, vam treballar junts amb el Pou.
Pot ser que estigui veient una font plena.
És que aquell gol de l'Iniesta jo vaig cridar com un energumen.
Saps què? Jo vaig plorar ara recuperant el vídeo i recuperant aquest tall. Plorava de veritat.
Sí. Home, emoció.
Gallina de piel.
Sí, emoció. Emoció. I jo et dic una cosa, Iniesta Barça. Iniesta Barça, però un ambaixador. Un dels grans ambaixadors que ha pogut tenir la selecció espanyola, un cavallero...
Don Andrés, que li deia Puyol,
del cap als peus, home, el millor, no? Papanatos, de vegades, que estan allà buscant polèmiques i disputes.
I Goyo, ja arribem a l'últim tall que és història de la ràdio, que és un locutor de Ràdio 4, que no direm el nom, vol acomiadar-se del seu programa, però és posseït de cop per una maledicció gitana.
Amics, amigues, gràcies. Demà tornarem a partir de les 9 en punt del matí aquí a la sintonia de Ràdio 4. Si voleu, si creï, venir-se.
Exacto.
Si creï, venir-se. Podria haver dit...
Olé.
Ràdio 4, tra-tra. Aquesta me la compraran. Tra-tra, Ràdio 4, tra-tra. Rosalia.
Doncs què transmet? Què transmet amb una o dues paraules?
Què transmet? No, és que quan m'escolto no m'acostumo a agradar. Saps el que faig? Jo escolto sempre, després de fer el dissabte i el diumenge el programa, escolto podcast a casa. Ho acostumo a escoltar el diumenge a la nit i escolto pràcticament les 8 hores, pràcticament.
Collons.
Pràcticament. Però ho escolto pels col·laboradors. Perquè tenim la gran sort, de tenir grans col·laboradors en aquest programa. I em transmet això, no? que m'agrada estar amb tots els que formeu part del programa i que la gent, a més, doncs, ho escolti i li agradi, clar.
Són com la teva família, no?
Sí, és la meva bombolleta.
Oi, que bé. Jo vull ser però el ojito derecho, Goyo?
Bueno, tu ja t'ho estàs guanyant bastant.
Goyo, i l'última cosa que et demanaré és que facis tu d'entrevistador i facis una pregunta pel següent entrevistat, que encara no sabem qui o què serà. Aquesta pregunta que tu em facis, recorda que serà la següent, que jo li faré
el següent. Que li faràs el qui sigui, que no sabem.
Però que no sabem, no sabem.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité?
Ole, Goyo Prados.
Toma.
Moltes gràcies per sotmetre.
Home, és que ara m'ha vingut també, la Rosalía m'ha vingut aquí.
No, muy bien,
m'ha vingut l'últim, no? M'ha vingut el Manolo aquí. ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité?
Muy bonito, Goyo, muy bonito. Moltes gràcies per sotmetre't a la nostra entrevista, Goyo Prados.
De res, Arnal García.
Us ha informat Arnal García, més de 150 anys fent periodisme del bueno.
Ara tu, si vols, pots fer-ho de... Oh, yeah.
Oh yeah, això és el canvi. Doncs ha estat una entrevista molt maca. Què tal que t'ha caigut aquest Goyo Prados, per cert? Majo, eh?
És un xulera, home.
Majo, la pregunta també interessant, sí. També, per cert.
Molt interessant, molt interessant, tot en general. Escolta, la millor manera per entrar en un locutor de ràdio?
Amb un programa de ràdio.
Sí, noi.
És a dir, procureu anar a lligar sempre amb un tècnic de so. I si pot ser com el bo de l'Albert, que el tenim aquí.
Hombre!
Albert Vaca és un grande.
Un grande.
Des d'aquí un aplaudiment. Xo.
Els agrada molt que aplaudim els micros, els tècnics els encanta. Sí. Que fotem hòsties aquí, plac!
Això és com el Rubianes, no? Que feia xo, bueno, alguna cosa
així. No, feia una altra cosa.
Sí, una altra cosa, una altra cosa. És a dir, bueno, això, no? Que sempre aneu a intentar lligar amb un tècnic que us posi les músiques i els talls que necessiteu. Podeu començar amb un bon dia, benvinguts al món, i acomiadar-vos dient amics i amigues, demà diumenge més, si voleu.
No m'invitaràs mai bé. No, però jo dic, amics i amigues, gràcies, fins demà.
Exacte. Amb una veu més... Més...
Que sóc el Goyo Prados i tu no, xat. Saps què vull dir?
Exacte. El cas, que si feu el que us dic, segur que lligueu, eh?
Bueno,
no feu cas al Goyo. Feu cas a mi, que jo sóc el mestre de la merda. El mestre de la merda.
Què has de fer si vols que la teva cita amb un locutor de ràdio fracassi estrepitosament?
Imitar-lo malament, no? El que acabo de fer jo.
Sí, senyor.
Amb en Bodan Goyo Prados.
Sí, senyor. I a quin cocte l'has de convidar un locutor de ràdio que hagi rendit els teus braços?
Els locutors de ràdio veuen.
Bueno.
Veuen?
No.
Aigua. Bueno, almenys la meva mare, ara que està escoltant, no, jo no bec.
No.
Jo no mai bec.
Fora.
Jo no bec mai.
Fora, ni cava, tampoc.
Ni cava. Vi escumosa.
I en quina cançó has de treure a ballar a un locutor o locutora?
Doncs en aquest tema. Acabem amb aquest temacle de Queen que s'anomena Radio Gaga, Goyo, Radio Gaga. Per què? Doncs perquè molts locutors de ràdio ens encantem a nosaltres mateixos, no? I al cap de la fi, com diu en Boden Freddie Mercury, en aquesta cançó, al final, al cap i a la fi, només fem això. Radio Gaga, Radio Gugu i Radio
Bla Bla.
Bla Bla. Bla Bla.
Quin temazo, Freddy, que bo.
En Boden Freddy, que gran.
Que bo eres.
El vaig veure quan portava els cabells llargs, no li quedava tan bé com quan portava els cabells curts.
Ja.
Freddy, però t'estimo, Freddy.
T'estimem, Freddy. Arnau García, gràcies.
Gràcies a tu, Goyo.
Ara arriba aquell moment de dir, què diu tu, amics?
Amics i amigues, fins demà. Si voleu.
I si no, també. Amics i amigues, gràcies. Demà tornarem a partir de les 9 en punt del matí aquí a la sintonia de Ràdio 4. Us esperem. Petonets.